Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Està aquí en directe a la part magazine del matí a Ràdio Cel. Aquest mes d'abril finalment s'ha resolt la convocatòria de dos programes del projecte estratègic de les energies renovables vinculat al pla de recuperació i, per tant, als fons europeus. I Catalunya n'ha sortit prou ben parada. Rebrà 23 dels 74 milions adjudicats que s'invertiran en projectes de biogàs. Clar, comarques ramaderes com ara Osona seran les principals beneficiàries d'aquesta transició energètica que fa ús dels purins per generar energia. I precisament ahir a la Universitat de Vic s'hi va celebrar una jornada per presentar un model central de biogàs. Però què és el biogàs? I quin paper juga en l'actual transició ecològica? Va, aquests i altres dubtes els resoldrem amb l'ajuda del Ricard Carreras. Ell és promotor tecnològic a Beta, el Centre Tecnològic de Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia Ambiental i Alimentària de la Universitat de Vic, un centre impulsor del biogàs a casa nostra. Primer de tot, bon dia, Ricard.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
A veure, encara que sembli molt fàcil, explica'ns primer de tot què és el biogàs.
El biogàs és un gas d'origen renovable que s'obté a partir de la matèria orgànica. Llavors tenim una sèrie de residus i de subproductes que tenen molta matèria orgànica i a través d'uns microorganismes fem aquesta digestió i obtenim un biogàs que és bàsicament metà i CO2.
Clar, però llavors es tracta d'una energia renovable, Ricard, que s'obté a partir de la transformació de residus orgànics en energia gasosa, no? De quin tipus de residus parlem i, sobretot, quins beneficis té, no, això pel territori?
En el fons, podríem parlar de qualsevol tipus de residu orgànic, perquè qualsevol tipus de subproducte i residu orgànic és capaç de generar metà, biogàs. Uh-huh. El que passa és que, per la seva viabilitat econòmica, hem de descartar una sèrie de residus i de subproductes que poden tenir altres vies de valorització, d'acord? Però, en aquest sentit, hauríem de parlar de sobretot, d'ejeccions ramaderes, concretament purins, és una de les problemàtiques que, a més, afronta aquesta tecnologia, però també podríem parlar de subproductes de la indústria alimentària, fangs de depuradora i residus orgànics municipals, principalment.
Uh-huh. I fins a quin punt el biogàs pot ser clau, no?, per comarques tan ramaderes, ara que deies, no?, dels purins de Catalunya, com per exemple Osona, no?
Exacte, és a dir, un dels problemes que tenim en territoris rurals és una correcta gestió de les dejeccions ramaderes perquè tenen uns efectes indesitjables en el territori. Mm. Evidentment, generen economia aquests sectors i ens interessa mantenir-la, però per altra banda, doncs té uns efectes col·laterals que no ens interessen. Per exemple, la contaminació d'aqüífers per nitrats o, sobretot, les emissions d'amoníac i gasos d'efecte hivernacle. Mm. I aquesta tecnologia ens permet, a part de generar energia renovable, reduir aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle i tenir un menor impacte en el territori.
Clar, per tant, seria una dels principals raons, no?, per impulsar el biogàs com a font d'energia, sobretot ara que estàs dient, la crisi climàtica, no?
Exacte. És a dir, podríem dir que matem dos pardals d'un tret, sí, perquè, per una banda, generem energia renovable i, per l'altra banda, reduïm aquest impacte, ja que reduïm aquestes emissions. De fet, les emissions que generen les dejeccions ramaderes, si les podem vehicular i les podem utilitzar, com deia, fem dues coses en una. És a dir, per una banda, generem aquesta energia renovable, sí, i per l'altra reduïm aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle.
Clar, això sona genial, Ricard, però llavors, primera pregunta que et faig ara en aquest segon bloc. O sigui, el biogàs, tu creus que és l'energia del futur? Anem cap aquí?
És una pregunta molt interessant i molt pertinent. La transició energètica passa principalment per l'electrificació, i això no ho podem obviar i en som molt conscients. Per tant, en el futur no veurem molt del sector energètic electrificat, d'acord? Mm. Però no podem obviar que no tot es pot electrificar. Hi haurà una part de la demanda d'energia que passa per l'ús de gas natural. Llavors, a dia d'avui, el biogàs és l'alternativa més viable al gas natural. Llavors, s'ha de fer una sèrie de tractaments d'aquest biogàs un cop generat, però acabem obtenint biometà, i aquest biometà és l'alternativa que a dia d'avui és més viable per substituir el gas natural. Tenim l'hidrogen, també, val, que també se'n parla molt i que sembla que pot ser el futur. A diferència del biogàs, el biogàs, la tecnologia a dia d'avui ja està prou consolidada. O sigui, ja tenim prou coneixement com perquè realment sigui una realitat. En canvi, a l'hidrogen encara li queden uns anys vista. I hem de veure com evoluciona aquest hidrogen. Mentrestant, el biogàs jo crec que serà un actor important en aquesta transició energètica i, de fet, ja ho és en molts països europeus, que tenen aquest volum de subproductes i de dejeccions ramaderes que estan utilitzant aquest biogàs ja per substituir el gas natural. Ho serien els casos de Dinamarca, Alemanya... I aquí tenim un gran potencial perquè tenim un gran volum de dejeccions ramaderes i subproductes orgànics, però, en canvi, de moment no l'hem utilitzat prou i ara sembla que n'estem posant les piles.
I per què creus que no l'hem utilitzat prou? Què ha faltat?
També és una altra pregunta molt interessant. Jo crec que, sobretot, ha sigut una manca de polítiques orientades a potenciar aquest sector i també molts altres factors, això és complexa. També els preus de l'energia no renovable, aquests també han posat de manifest doncs, que sigui poc atractiu una alternativa que en molts casos era més cara. A dia d'avui, aquests dos factors han canviat. Per una banda, tenim els preus dels combustibles fòssils a l'alça i sembla que tindran a pujar. I per altra banda, unes polítiques ja sembla que finalment molt més orientades a voler potenciar i promoure aquesta tecnologia.
Caldrà esperar anys per viure una societat alimentada justament per energies verdes, creu Ricard o no?
Sens dubte crec que sí. Malauradament hauríem de ser molt més conscients tots de la necessitat d'aquesta transició energètica i també aquí faig un crit a la societat en general a ser conscients de que, evidentment, aquest desplegament s'ha de fer de forma correcta, s'ha de fer coordinats amb els agents del territori, però que sí que és important que, de bones a primeres, no ens hi posem tots de cul, diguéssim, no?
Yeah.
Que molts cops tenen, evidentment, tot l'impacte que pugui generar una planta d'aquestes característiques no sempre 100% és positiu, sempre hi ha alguns impactes que poden alterar una mica l'entorn més proper, però també hem de ser conscients dels beneficis que ens aporten, no? Que hem de pagar un preu per tot, i probablement haguem de pagar un preu per aquestes plantes, sobretot les plantes centralitzades.
I en quin procés, en quina fase del procés estem ara mateix, d'aquests projectes de biogàs, no? En quin punt estem ara?
De fet, per donar una notícia més positiva, hi ha un tant per cent de les explotacions ramaderes i d'altres indústries agroalimentàries, així com altres gestors de residus urbans que ja disposen d'aquesta tecnologia. Depenent de la font que utilitzis, doncs, hi ha diferents dades, però podríem parlar d'entre unes 40, 50, 60 plantes, d'acord, a Catalunya. Però esperem que el 2030 aquest pla del biogàs que pretén promoure aquesta tecnologia al nostre territori passi a 90 i puguem parlar de moltes més plantes de cara al 2050. Lo bo d'això és que sí que serà, molt probablement serà una realitat. Per què? Doncs perquè a dia d'avui aquestes plantes ja són viables per elles mateixes. És a dir, no necessiten d'una subvenció que fins ara probablement necessitaven per la seva viabilitat. I això es demostra per molts factors, però un dels principals és que tenim moltes empreses promotores especialment interessades. I només deixem afegir una cosa en aquest sentit, i és que les empreses gasistes tenen l'obligació de descarbonitzar el seu gas. I per tant, estan disposades a pagar, entre cometes, a pagar un preu més alt del que potser haguéssim pagat abans.
I clar, i si apliquem també, Ricard, el que dèiem a l'inici, no? Aquesta aplicació d'aquests fons, d'aquests 23 milions d'euros, quin creus tu que serà el percent d'energia verda? O sigui, quin tant percent d'energia serà verda a casa nostra quan s'acabi d'aplicar això?
23 milions d'euros en aquest sector realment són molt pocs.
Són
vull
pocs.
Dir, no vull crear falses expectatives. Sí. Crec molt més amb ara mateix amb el finançament privat, amb l'interès d'aquestes empreses gasistes promotores, que no pas amb les ajudes. Les ajudes el que poden fer, i són molt interessants i molt útils, és abordar aquells aspectes que el finançament privat no pot abordar. I aquí vull parlar sobretot de petites explotacions ramaderes que necessiten d'algunes infraestructures i que probablement no tenen capacitat inversora per poder fer això. o, per exemple, connectar, que això no n'hem parlat gaire, però és connectar aquestes plantes centralitzades al gasoducte, per exemple. Són inversions molt cares que les ajudes realment poden donar un cop de mà. Però el que realment farà l'impuls serà l'interès del sector privat i de la inversió privada.
Clar, Espanya, ara en parlaves tu, que hi havia altres països que realment són capdavanters, però Espanya, malgrat ser un dels estats europeus amb més potencial, no?, per produir biogàs i biometà, se situa molt per darrere d'altres estats, com per exemple França o Alemanya. Per què no s'ha potenciat prou aquest tipus d'energia verda? Per què creus que no s'ha acabat de...
Com et comentava, jo diria que hi ha molts factors, i en podríem dir els principals.
Els principals, sí.
Jo crec que hi ha, com comentàvem abans, hi ha hagut falta de polítiques orientades a promoure aquest biogàs. Quan dic polítiques, aquí vull fer un incís en que, evidentment, hi ha d'haver polítiques, com dèiem, orientades a finançar aquest tipus d'iniciatives, però molts cops les polítiques no tenen per què involucrar finançament. És a dir, hi poden haver polítiques orientades, per exemple, a promoure el consum d'aquest gas natural, o polítiques orientades a trobar ubicacions, per exemple, que és un aspecte molt complex, a trobar ubicacions, i diguéssim que es poden fer moltíssimes coses a nivell polític per promoure. Per tant, aquesta manca de voluntat política és, et diria que és el principal factor. I, com et deia, un altre factor que per mi és molt rellevant és la competència, per mi il·legítima, que ha tingut les energies no renovables, els combustibles fòssils, perquè estem pagant un preu que no és el que hauríem d'estar pagant. Llavors, probablement, si estiguéssim pagant el preu real, i quan dic el preu real em refereixo a l'impacte ambiental que té el consum d'aquests combustibles, probablement faríem que fos molt més competitiu les energies renovables.
Clar, Ricard, tu ets promotor tecnològic a BETA, el Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia Ambiental i Alimentària de la Universitat de Vic. Quina és la tasca que feu des de BETA? Explica'ns una mica.
El Centre Tecnològic BETA és un centre que neix amb una vocació molt clara, que és per promoure la bioeconomia en entorns rurals, sobretot en el desenvolupament rural. Nosaltres creiem que és necessari que hi hagin centres i universitats deslocalitzats de les ciutats i que vetllin per als interessos també dels altres territoris, dels territoris rurals. I la bioeconomia, que és un aspecte que agafarà molta força els propers anys, diguéssim que el biogàs és l'exemple més clar.
És el més clar, d'aquesta...
És dels més clars, almenys amb la vessant energètica. La bioeconomia el que pretén fer és utilitzar subproductes del sector agroalimentari i d'altres sectors, sobretot orgànics, i posar-los donar-los molt més valor afegit del que tenen. És a dir, que passin de ser residus a subproductes a productes de valor afegit. I el cas del biogàs és un cas claríssim, perquè generem una energia renovable a partir d'un residu. I, per tant, exemplifica 100% la tasca que estem desenvolupant des del Centre Tecnològic PETA.
A part, ets veterinari i ets doctor en producció animal i coordinador també de la taula per la gestió sostenible de la ramaderia a Osona. Tu creus que la ramaderia a Catalunya és lluny de ser sostenible?
Bona pregunta, i a més una mica complexa de respondre. La ramaderia intensiva té molts reptes. És cert que durant els últims, podríem dir, 20 anys, ha millorat molt en termes de sostenibilitat, però encara li queda molt camí per recórrer per assegurar la seva sostenibilitat al 100%. Hem de tenir en compte que és un model que molts cops està deslocalitzat de l'entorn on es toca, i aquí hi ha molts, molts, molts reptes a afrontar. Un dels quals, i és el que estem parlant avui, és el tema de l'ús d'energies renovables i al mateix temps la reducció de gasos d'efecte hivernacle i d'amoníac. De fet, l'amoníac és el repte més important que els gasos d'efecte hivernacle. Sí. Les emissions d'amoníac generen molts efectes adversos a diferents nivells, a nivell de salut humana, a nivell de salut animal, afecta molts els ecosistemes, temes de pluja àcida, és a dir, té unes conseqüències en els ecosistemes molt greu, i és la ramaderia és el focus principal d'amoníac. De fet, això Europa ho sap, i Europa ja ens ha activat les orelles i ens ha dit que ens hem de posar les piles en aquest sentit. I és el gran repte que ara persegueix, la reducció d'emissions d'amoníac.
Quins altres projectes teniu ara mateix entre mans des de BETA?
Sí que és cert que al Centre Tecnològic BETA treballem molt amb el sector agroalimentari, i aquí els nostres reptes sempre són lligats en la sostenibilitat i en el medi ambient. Per exemple, un dels temes que està a l'ordre del dia és la recuperació d'aigua. Com sabem, estem patint...
Estem com estem, no, Ricard? I sí, és molt interessant aquest projecte. Explica'ns
molt,
una
molt.
Mica.
Bueno, de fet, en tenim molts en aquesta línia, i del que es tracta és de que la tecnologia ja existeix. Això ens passa en molts casos, que la tecnologia existeix, per recuperar aigua. Tenim una aigua contaminada, una aigua bruta, apliquem una determinada tecnologia i som capaços d'obtenir aigua. De fet, això pot sonar una mica gros, però els purins podem acabar obtenint amb tecnologia aigua. Mm. En el fons, el purí és un 90% aigua. I si som capaços amb tecnologia d'obtenir aquesta aigua i recuperar-la i reutilitzar-la, serem menys dependents del clima, diguéssim, no? I el que passa que, com ens passa en molts casos, tenim barreres legislatives. I aquí també deixa'm fer un comentari molt, molt breu. El Centre Tecnològic Beta, una de les coses que jo crec que ens diferencia d'altres centres és que treballem amb l'àrea de la governança. L'àrea de la governança el que pretén és incidir en polítiques i en lleis. Quan veiem que hi ha una llei que és incoherent o que ens sembla que podem donar criteris tècnics per modificar-la, som molt actius en aquest sentit i actuem molt a nivell europeu. Uh-huh.
Doncs escolta, esperem doncs, que tots aquests projectes que esteu tirant endavant des de Beta, com deien, des del Centre Tecnològic en Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia Ambiental i Alimentària de la Universitat de Vic, arribin com el més aviat millor. Hem parlat amb el promotor tecnològic a Beta, en Ricard Carreras, n'hem après moltíssim i moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
Radio Estel.